Passant 6 minuts de les 11. Encetem l'última hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns amb la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs que ens acosta la seva presidenta, la Dolors García. Avui des de Domenys Ràdio, així que saludem de nou la Lourdes. Bon dia. Molt poc, Lourdes, has de pujar volum.
És que no em sento ni jo.
Ara sí.
Vale. Perfecte, doncs tenim a la Dolors García, com bé has dit, a l'altre costat d'aquí, a l'estudi la tenim, i anem a saludar-la. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs? Bé?
Bé, gràcies a Déu, continuem. Continuem bé.
Continuem bé, important. Bé, avui ens parlaràs de col·leccionisme.
Sí.
Doncs, i aquí ja comencem amb el tema de filatèlia, monedes, història postal... Déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, el col·leccionisme, si volem parlar, és per dues raons. Primer, nosaltres tenim com a entitat una secció dedicada a el que és filatèlia, numismàtica, col·leccionisme. El col·leccionisme al llarg de la història ha sigut una de les fonts més importants de les que s'han nodrit després als museus. Per tant, o hi ha els arxius també, per tant, els col·leccionistes han fet una tasca molt important a l'hora d'anar conservant una sèrie de documents que d'altra manera s'haguessin perdut, i aquests documents sempre ens porten més informació de la que sembla i ens parlen d'elements antropològics, de formes de societat, de temes polítics, de temes socials, de temes de tota mena que ens poden ajudar després a entendre millor els períodes de temps que es volen estudiar des d'altres àmbits de la història.
Déu-n'hi-do.
Sí, té molta més transcendència del que pugui semblar a primera vista.
Clar, perquè sembla, clar, això té molts anys, potser estem parlant de 2000...
Per exemple, quan parlem, el més antic que tenim és el que diríem la història postal, és la història del correu, el fet de que hi hagi necessitat de que entre dos punts es pugui enviar una informació a través d'algú que la transportarà i aquesta informació vagi escrita. Clar, el més antic que tenim registrat com cartes és de fa uns 2.500 anys enrere, perdó, sí, 3.500 anys enrere. Uh-huh. Són una col·lecció de cartes que es van trobar a Tel el Amarna, a el que és aquella ciutat que va crear aquell faraó considerat herètic, que és Akhenaton. I curiós és que les cartes no són d'ell, són cartes d'altres dos faraons. Un d'ells és Amenhotep III, que manté una correspondència en Kadashmash Elil I, que és de la Mesopotàmia, i on es discuteixen en 5 cartes en relació pues, a que la filla d'un havia anat a casar-se amb l'altre... No, perdona, que la germana d'un havia anat a casar-se amb l'altre i havia acabat amb un harem de segon nivell, que el Menhotep volia casar-se amb una filla del Kadashman i el que feia era dir-li, bueno, t'enviaré un eunuc per veure com és la teva filla. Vull dir, és molt curiós, acaben parlant també de diners i acaben parlant també de que l'altre també es vol casar amb una filla de Menhotep. Això el que t'està parlant, d'alguna manera, és que aquesta política de crear lligams familiars per evitar problemes d'altra mena o per reforçar relacions comercials i de suport, doncs ja existia fa 3.500 anys enrere, per exemple. Estan escrites sobre tauletes de fang, s'escrivien en fresc, el tipus de lletra que van servir l'alfabet és el cuneïforme, i el curiós és que aquestes cartes no anaven obertes. Aquestes cartes tenien igualment un sobre fet de fang perquè es poguessin obrir a destí. Per tant, ningú pogués llegir el que havien elles abans de que algú altre rebés qui li tocava. No? Aquesta és la data més antiga que tenim d'aquesta mena. Avui dia, part la major part d'aquestes peces estan al Britànic, encara que hi ha unes quantes més repartides en un parell de països més.
Clar, les cartes ens donava molta informació, la informació és poder, des de fa
molts, sí.
Des de ni se sap quan, no, temps immemorial.
Sí, tots els grans polítics, governadors, millor dir reis o faraons o emperadors han tingut sistemes de correu per poder tenir informació. I aquesta informació, com tu dius, és poder. L'element més fort que ho demostrava és el sistema que van crear els romans, i especialment en temps de ho diré, d'August, que realment es donaria per parlar tres o quatre programes només d'aquest tema, perquè és brutal el sistema que van crear i l'eficàcia que tenia aquell sistema era tremendo. I eren per tenir la informació que li calia, tant el que li enviaven per escrit, August a més feia que fos la mateixa persona que agafava la informació per escrit qui li portés la carta. I per tant, totes les postes que havien pel camí era per canviar els cavalls i ell descansar cada quins temps. Però tenia que ser la mateixa persona, perquè llavors tenia el context del que havia passat. Aquella persona li podia explicar el context del temps en el que s'havia escrit aquell document i podia saber més que no si només li portaven la carta. Vale? Vull dir, per tant, sí. Què passa? Que el correu es va demostrar al llarg de la història que era un element necessari i, sobretot, quan passem a tenir ja unes societats amb més desenvolupament mercantil, el correu s'ha transformat en una necessitat que ja no és només dels que manen, ja no és només de certes organitzacions, els monestirs o les ordres religioses tenien els seus correus, sinó que també comença a fer-se falta a nivell de comunicació per economia. I en aquest cas, a Barcelona, al segle XII, serà quan aparegui en Bernat Marcús, que serà l'impulsor de lo que serà la confraria de correus i troters de Marcús, que serà per servei que qualsevol pot contractar-los. El tema està que tu no pagues el servei quan el contractes, ho paga el que ho rep.
Contra el reembolso, no?
Sí, una cosa semblant a això. Una cosa semblant a això. El sistema que van muntar a la capella de Marcús va funcionar fins a dintre el que és l'àrea de València, Aragó i Catalunya, fins al 1717, en què el Felip V agafa tot el sistema de correus de tot el territori. Abans, el que havia passat és que des de temps de... A veure, era la llegenda de Ferran el Catòlic, era el famós Felip el Formós o el Vell, ell porta des d'Àustria, porta la família Tunitasi, que és una família que tindrà un poder enorme a tota Europa després, perquè munten el sistema de correus d'una manera més mercantil i més pensant en negoci. Llavors creen unes postes i uns sistemes, unes línies de distribució, i les postes les juguen per una vida o dues vides, amb la qual cosa el que fan és que en realitat ells cobren un lloguer i el servei l'han de fer els altres. Aleshores, això els hi funcionarà molts anys.
Les vides, és a dir...
Si sí, suposo que era la manera... Era la manera, sí, era la manera en què estaves estipulat. Deien una vida o dues vides. El que feia entendre és que deuria ser la vida del que llogava i el que li succeís, en tot cas.
És a dir, l'hereu, no?
L'hereu que marquessin, sí.
Sí.
No, és, mira, torno a dir, tots aquests temes donarien per parlar moltes hores, perquè hi ha coses molt curioses, molt interessants al respecte. Aquesta confraria tenia com a vocació la Verge de la Guia, i ho deixo aquí per si després ens dona temps a parlar d'un altre tema també de col·leccionisme, que la veurem pel mig també.
Anem pel tema de monedes, també molt interessant, i tenen també... Molts anys, 3.000,
sí,
2.000
no, 2.500. La moneda és més recent, és 2.500. Permets un petit parèntesis?
Sí,
quan estàvem parlant, en aquest cas, de la història postal, jo vull destacar els treballs que ha fet el Lluís Eroles Benavarre al respecte de l'estudi de la història postal, i molt especialment hi ha un llibre, que és la història postal, diu, de postal i filatèlica de Vilafranca. En realitat, abasta tot el territori on Vilafranca era el centre de la distribució del correu, d'acord? Que és un dels llibres que nosaltres vam editar potser fa 3-4 anys enrere. Amb el tema de la moneda, si la moneda neix en un territori que avui seria una part de l'actual Turquia, la part que és més propera a la zona de Grècia, neix perquè havia un punt de comerç molt important. I necessiten un element que no sigui el blat, la sal, ha de ser una cosa que pugui ser acceptat per tots i a la mateixa vegada es pugui conservar. Inunciaren aquestes monedes, que són molt petites, que estaven fetes amb or i plata, però és un tipus de metall que neix natural així, que és l'electron, i ja d'entrada, quan les marquen ja símbols que representen o la ciutat d'on prové la moneda, o el rei, que és el que està al capdavant d'aquell tros de territori. D'allà passarà després a Grècia. Grècia serà la gran, diguéssim, la que farà créixer el tema de la moneda, I els més coneguts, que tots hem vist alguna vegada, segur, és aquest drama de del Mussol d'Atenea, que és, clar, és la gran peça, diguéssim, més de referència que tenim. A el que és el territori de Catalunya arribaran les monedes a través de l'Empòrium, però es donarà també que els ibers faran moneda. I sobretot tenim la seca, un lloc de referència és la Tarragona, que era Quesse. I posteriorment els romans, a partir d'aquella Quesse, també faran moneda. Hi ha discussió si és exactament el mateix territori, perquè això sempre passa quan s'investiga, sempre n'hi ha més d'una hipòtesi. I en aquest cas, jo ho deixo aquí només, però sí, Quesse com Tarragona és el que coneguem, i en qualsevol cas, si no haguessin sigut la mateixa, estarien a tocar una de l'altra. Per tant, no ens aniríem de territori. I bueno, són elements que van creixent, després arriben els romans, també l'utilitzaran. Del temps dels romans tenim molta moneda marcada a Tarragona, que avui dia algunes estan en col·leccions privades, altres estan en museus. ¿Vale? I a partir d'aquí, bueno, la moneda tindrà una evolució fins que arriba sempre al mateix problema. Cada vegada que hi ha una crisi econòmica, el metall de la moneda va perdent, o no es pot fer en or, o no es pot fer en plata, o acaben perdent la capacitat de poder-la fer en metall. I acaba sortint el paper moneda per dues raons. Primer, perquè substituïs el metall, és més fàcil també de gestionar, i perquè, a més, ja no tens aquest problema. Penseu que, per exemple, les monedes d'or o de plata, era típic que s'anaven rascant pels costats per anar traient valor, bé, el que era el metall. Clar, i al final una moneda que potser tenia que tenir, doncs, no sé, 4 centímetres, tenia 3,5. Per què? Doncs perquè les anaven rascant per aprofitar el metall. Aleshores, a partir que fan el paper moneda, la primera nota que tenim de paper moneda és de Xina. Però el que seria ja el segle... és el Carles III, estaríem parlant més o menys, no em vull equivocar de segle, però estaríem parlant del segle XVIII, apareix el 1700 i pico, o sigui, el Banc d'Espanya, Banco de San Carlos, que és l'origen del Banc d'Espanya. I llavors, a partir d'allà, l'utilització del paper moneda ajuda a que el tema mercantil sigui encara més àgil. També passarà que quan hi haurà èpoques en què hi haurà problemes econòmics i el paper tampoc serà fàcil de gestionar si no són bitllets molt grans. Quan ens trobem això? Per exemple, doncs a la Guerra Civil. A la Guerra Civil, els municipis, a Catalunya, molts municipis, van emetre moneda local, fraccionària, de lo que eren els bitllets més grans que l'emissió l'havia fet la Generalitat. No ho podien fer de qualsevol manera, hi havia una llei darrere que otorgava, i ells tenien que dipositar en el banc tants diners en bitllets grans de la Generalitat a curs legals com bitllets petits ells volien fer. Per què ho feien? Doncs perquè la manca de bitllet fraccionari i de moneda fraccionària, perquè no es trobava les monedes fraccionàries, feien que cada botiga tingués que fer un val de lo que compraves o no compraves per fer el bescanvi. Què passava? Que quan t'hi tornaven el val, a vegades el perdia i no servia la d'un costat per un altre. Allò era un problema. I el van solucionar d'aquesta manera. Dintre de l'institut, qui ha estudiat aquest tema molt bé, el que va estudiar, perquè desgraciadament és mort, va ser l'Isidre Aymerich. L'Isidre Aymerich ens va deixar fet la història de la moneda, diguéssim, municipal, dels bitllets municipals de la Guerra Civil, de l'Alt Penedès i el Baix Penedès, que ja el tenim publicat, i el del Garraf esperem poder-lo publicar post-mort, diguéssim, serà, ja, diguéssim, ja no hi serà, però com a mínim si el llibre el podem publicar serà per l'any que ve.
Uh-huh. Abans d'entrar en directe m'explicaves que de fet els bancs com a tal és perquè antigament eren bancs.
Sí, eren bancs, es deien bancs perquè eren bancs. Eren bancs i la funció aquesta, més eren èpoques en què normalment aquest paper ho feien els jueus perquè els cristians no podien tenir diners, diguéssim, guanyar diners amb interessos i coses d'aquestes. Llavors, era un banc, una gent es sentava a una taula i en un banc era la taula de canvi i el banc on s'hi seia. Llavors, aquí, d'entrada, amb operacions com aquestes, de préstecs i tot això, a vegades també eren operacions que tu donaves uns diners i ells s'encarregaven de fer el pagament en un altre indret. I no es transportaven els diners, sinó que es comunicava que ells tenien ja dipositats allà tants diners i, per tant, a l'altre de l'altre costat, que estaven enxarxats, doncs pagant aquells diners. I també dona per molt. Vull dir, jo estic parlant d'una manera molt, molt simplificada, no estic entrant en detall, però vull dir, tots aquests temes, si us adoneu compte, estan parlant de la vida quotidiana que hem tingut els nostres abans passats i que encara tenim nosaltres.
Jo, la meva àvia tenia bitllets que eren enormes.
Sí, sí.
Però enormes vol dir com un dinar 5.
Sí, no, a França... Sí. Dintre de l'època que nosaltres hi hem viscut, jo recordo bitllets de França que eren llençols, eren enormes, sí.
Clar, còmode per anar a pagar 9 beques.
Bueno, però en aquella època era molt més còmode utilitzar un bitllet d'aquesta mena que les monedes. I d'alguna manera tenien que representar el valor també, i la mida era una manera de... És que, de fet, els bitllets tenien diferents mides, i tenen diferents mides, tot i que ara no els toquem tant com abans, tenen diferents mides en funció del valor.
Seu valor.
Però és que això és així des de l'època de Lídia. És a dir, a Lídia ja van crear un sistema de lo que eren mesures i pesos per establir també el que era el valor de lo que estaves pagant amb aquelles monedes.
Déu-n'hi-do. Perquè, a banda, també m'explicaves que les monedes ens expliquen una història, sí. I a vegades no quadra amb la història que ens han explicat, no?
Sí, hi ha un cas que és paradoxal amb aquest tema, que a més ens agafa com a territori, que és el del cas de l'Àquila i el rei Roderic, que és aquell... la gent de la meva època ens van ensenyar que don Rodrigo que va ser l'últim rei visigot. I no és veritat. Les monedes demostren que no és veritat. El que va passar és que quan mor Bitiza, que és el pare d'Àquila, i han d'escollir el nou rei, els nobles, o els notables, millor dit, es divideixen. I una part voten per Roderic. I ho fan a Còrdoba. I aquest senyor va i ataca Toledo, on estava el tutor d'Àquila, i guanya. Però no pot agafar tot el territori de la península. No només de la península, és que heu de pensar que el territori visigot arribava a una part de lo que és l'actual França, perquè és on primer els col·loquen els romans per evitar que els hi entrin a Itàlia. Aleshores, què fa? Que ell agafa tot aquell tros, però des de Lorca fins a Narbona i des de lo que és la costa mediterrània fins a Aragó, és d'Àquila. I això se sap per les monedes que han encunyades. Però clar, com estaven en guerra, i la diplomàcia internacional ja existia en aquelles èpoques, des d'aquí parlen amb el prefecte de Bizanci. El prefecte de Bizanci és el que parla amb Tarik perquè entri a ajudar Àquila. I és Tarik que entra aleshores i ocuparà el territori de Roderic. Però després vindrà Musa, i Musa ja no respectarà l'acord i vol tots els territoris. Aleshores el que fan és que també per diplomàcia parlen amb l'Àquila i el convencen de que se'n baixi. Se'n va d'aquí, li donen, igualment li reconeixen les propietats, però ja deixa de viure a la península i canvia el nom, passa d'Àquila a dir-se Ròmul i ja es perd la notícia d'ell. Però les monedes en aquest cas et demostren una realitat que no és la que se'ns havia explicat. Però n'hi ha altres casos que podem trobar en què les monedes posen llum a períodes de temps sobre la riquesa de cada territori. Per exemple, si tu agafes dos territoris d'aquests, com estem parlant, i compares les monedes, pel metall també saps la qualitat, el nivell de poder real que tenia aquell govern, aquell rei sobre aquell territori per la disponibilitat que podia tenir o no de metalls nobles. Dona molt de sí.
I l'últim, perquè em sembla que ens queden res, 5 minutets, volies parlar dels goigs.
Sí, volia parlar dels goigs perquè aquest és també és una història molt curiosa. Mireu, els goigs, quan es munta el Concili de Trent, que és el segle XVI, decideixen que dintre del missal no entraran els goigs. Però els goigs és una costum popular que ja existeix i que està molt arrelada i de la que tenim dades com a mínim des del segle XII. La dada més antiga que tenim de que es cantin unes joes a un sant la trobem al llibre La crònica del Ramon Muntaner. Ens explica que estan la ciutat de Gallipoli assetjada, els que hi eren dintre, que eren els almogàvers, decideixen que sortiran a lluitar fora, que no es volen esperar a que el setge els hi pugui fer malbé. Aleshores, què fan? Canten les joves a Sant Pere perquè li demanen que plogui. Li demanen que plogui perquè L'enemic està en un terreny que estava llaurat, que ja molt poc l'havien llaurat abans que arribés aquella gent. Per tant, si plou, allò es convertirà en un fangar i, per tant, ells tindran menys possibilitats de mobilitat. Llavors cantaran les joves de Sant Pere, després cantaran la Salve Regina, aixecaran el que és la senyera de Sant Pere a el que és la torre, a una de les torres, i sortiran a fer la guerra. I surten, bueno, vull dir, jo us convido que us llegiu la crònica, perquè torno a dir el que moltes vegades he dit. No necessitem inventar res. Amb tot el que tenim podríem fer unes pel·lícules, unes sèries al·lucinants perquè és per veure-ho. De fet, el nom de Goig ve de Gaudium, ve de la paraula llatina, i la primera vegada que el trobem escrit com a tal és en un text que s'atribueix a l'arquebisbe de Canterbury, a Sant Tomàs Becket, i que parla, comença dient Gaude Virgo, Mater Christi. Llavors, cada vegada que comença un vers, comença per el Gaude. I, per tant, d'aquí vindria la paraula Goig. I és molt curiós, jo buscant totes les dades d'aquest tema, és molt curiós veure com es fa com una mena de cercle. Perquè d'aquí passa a tenir influència sobre la poesia amorosa trobadoresca. I aquesta poesia trobadoresca acaba tenint influència amb la manera en què s'estructuren els goigs. I el curiós és que després, a partir del segle XVIII aproximadament, es comencen a imprimir amb la formació que veiem habitualment i es conserven des d'aleshores. Bueno, hi ha molta gent que ha conservat aquests goigs i que ens permet també veure una mica quines són les vocacions que la gent ha sentit a cada població. Per exemple, amb la revista del número 36 trobareu un espai dedicat precisament, un mosaic dedicat als goigs al Penedès.
Déu-n'hi-do com...
En aquest cas, haig de destacar amb el Joan Soler Bordes, amb el sentit de dir que ell està dintre de l'associació d'Amics Goigs i la part d'investigació dels goigs, que sí que l'he fet jo, m'ha encantat fer-la, encara no la... No, vull dir, encara em donarà per més de lo que he trobat fins ara, però hi ha coses molt interessants al respecte.
És a dir, que encara falta saber encara, molt enca, més...
No, podem, és que cada vegada que obres una investigació vas trobant coses, no l'acabes mai realment, perquè sempre poden sortir elements nous que canviïn la perspectiva que tenies. Un document, el que dèiem, un document, una moneda, un segell... Tot això et va... Bueno, els segells estan controlats, realment, però tot el que és anterior ho vas trobant i et pot ajudar, i ja no et dic si és documentació d'arxiu d'altra mena, no?
Déu-n'hi-do. Avui hem parlat de col·leccionisme perquè dins de l'Institut d'Estudis Penedesencs ara esteu a la part burocràtica, la més feix... la més escarosa, no? Per dir d'alguna manera,
no? No, és molt necessària, però... Jo si tingués que fer una petició és que, sisplau, si posés tothom d'acord en que si s'han de fer les coses és uns models únics, perquè cada vegada que has de fer una cosa per cada administració és un model diferent, i en alguns casos són 50, 30, 10, 12, 25 fulls i es fa molt complicat. Voldria dir abans d'acabar que el cap de la secció de filatèlia, numismàtica i col·leccionisme és el Josep Anton Plans. No me'n vull oblidar perquè, a més, ell és una persona... És un enamorat de la filatèlia.
Doncs Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem d'aquí 15 dies, però això sí, a Vilafranca.
Vilafranca.
Molt
bé,
gràcies.
Que vagi molt bé a tothom.
Igualment.
Adéu.
Gràcies, Lourdes i Dolors. Si d'aquí 15 dies em toca a mi, us espero. I ara són 12:15, per tant, última cita amb l'actualitat en clau Penedès, que ens acosta la Goretti Martínez. Després seguim amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Comença la tercera fase de restauració del Castell de Gelida. La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura i mitjançant l'Institut Català del Sol, ha iniciat la tercera fase de les obres de restauració del Castell de Gelida per un import de 171.000 euros i un termini d'execució de 6 mesos. La intervenció abasta una superfície aproximada de 200 metres quadrats, tot i que la intervenció principal se centra de manera puntual en la zona més reduïda del mur del castell, una zona que actualment presenta una part esfondrada i una altra de desplomada que es reconstruiran en aquesta tercera fase, retirant tots els elements i peces despreses per un equip d'arqueòlegs. En aquest sentit, es farà una intervenció arqueològica excavant una rasa en la zona afectada i netejant i documentant l'àrea del mur de contenció enfonsat. I es construirà la base d'assentament i la instal·lació de la conducció de les aigües tubs drenants al llarg del mur. Us parlem ara de la convocatòria per bonificar l'IBI i la taxa de la brossa a Castellví de la Marca. Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 de febrer. En els dos casos, la convocatòria va ser aprovada per la Junta de Govern Local de dijous passat i té el propòsit de bonificar les famílies del municipi amb menys recursos. En el cas de l'IBI s'ha fixat una bonificació del 25%, mentre que les ordenances fiscals municipals contemplen la possibilitat d'una bonificació del 50% en la taxa per recollida d'escombraries en funció de la renda de la família. En les dues convocatòries és requisit que l'habitatge objecte de la tarifa reduïda sigui primera residència i vivenda habitual de la persona sol·licitant. Indignació pel robatori en una protectora d'animals de Cunit. L'entitat Amics dels Animals de Cunit destina els seus esforços a l'atenció dels animals. Alguns perduts, altres abandonats, també n'hi ha que són víctima de maltractaments. Subsisteix amb l'esforç dels seus voluntaris i donacions que permeten els tractaments veterinaris, atenció dels animals i l'impuls d'adopcions. No obstant això, l'entitat no s'ha deslliurat del vandalisme més gratuït. Fa uns dies, la caseta de l'entitat va ser assaltada per fer un robatori. En el mòdul hi havia material dels expositors que munten en fires per donar a conèixer la seva activitat, mantes i material donat, però també màscares que havien preparat per aconseguir fons que permeten mantenir aquesta cura dels animals que rescaten. El robatori a les instal·lacions de la protectora d'animals ha indignat els veïns, que destaquen que és una entitat sense ànim de lucre i que ha de fer molts esforços per mantenir la seva activitat. La sala al mòdul on guarden material es va produir, a més, coincidint amb la sala a una altra caseta del club de petanca que s'havia col·locat hores abans en la zona esportiva i en la qual els vàndals van causar diversos desperfectes. I acabem explicant-vos que Serveis Mèdics Penedès entrega a l'Ajuntament de Vilafranca uns 500 kits d'higiene dental per a tallers a les escoles. Es tracta d'una proposta educativa elaborada pels diferents agents de salut del territori i adreçada als centres educatius de la vila. Té com a objectiu principal millorar la salut d'infants i joves mitjançant la realització d'accions que afavoreixin conductes positives en relació amb la salut individual i col·lectiva i la generalització d'hàbits saludables. Els tallers Estima les teves dents es fan a primer curs de primària i es fan simultàniament amb la revisió de les dents que realitza el servei d'odontologia del centre d'atenció primària.
Ara són 7 els minuts que passen de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full.
És dilluns, són 11:45 i acabarem aquest matí amb Com si tu, aquesta proposta quinzenal que ens acosta la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui, de mutu acord, hem pensat que volíem deixar enrere una miqueta la Covid i totes les incerteses que genera. Li hem dedicat uns quants espais, una pila, diria jo, i volíem parlar de temes de sempre, que malgrat la Covid continuen sent-hi. I la Montserrat Ferrano ens proposava, doncs, per exemple, abordar relacions pares i fills, tot un clàssic.
Quelcom importantíssim, perquè mai deixa de ser una necessitat bàsica. No hi ha manual d'instruccions per ser pares, no hi ha manual d'instruccions per com manar i portar el fill. Els psicòlegs intentem donar tot el suport possible i, evidentment, hi ha diferents tipus d'enfocament, però els que són bàsics i els criteris unificats és el deixar transparent l'afecte. I no per això hem de ser febles. Vull dir, des de petits és molt important aquella paraula que dius t'estimo, que dius no, ja ho saben, ho saben la parella, ho sap, això és més típic de masculí que femení, no? Jo no li dic que t'estimo, però ho sé, o ell ho sap, ell ho sap. I quan perdem la parella un es dona compte que els petits detalls són molt importants.
Que no ho hem dit prou, no?
Exacte, i realment no són solament importants en la parella. Jo porto sessions de pares i fills, sessions d'homes i dones, que també és important, perquè som, com diu el Joan Grey, les mujeres són de Venus i els homes són de Marte, són de dos planetes diferents, no és ben bé així, però quasi bé. I aleshores és important sempre deixar-ho clar, dels 0 als 5 anys, que sapigueu que els nens es mouen pel tema afectiu. És allò que passa de que si li pegues moltes bronques i no et dones compte perquè estàs molt cansat o molt cansada, el nen comença a pensar que no l'estimes, que no és cert, però és una sensació perquè viuen, es mouen per emocions. El papa no m'estima, la mama no m'estima, perquè li pegues tantes bronques que arriba un punt en què diu, pues, deu ser que saps. Vull dir, penso que ho faig malament, però per una altra banda penso, carai, no? I és que de fet no penso, la meva expressió ha sigut bastant incorrecta, sinó és sento. Aleshores, als 0 o 5 anys, una mica això és important. Aleshores, és molt bàsic que d'una forma o d'una altra podem deixar clar què és l'estima. Bona nit, carinyo, t'estimo, no costa res. Paraules agradables. No fa falta que siguin paraules de pastel, com diu Mecano en alguna de les seves cançons. pastelet meu, punyolet del meu cor. A veure, cadascú té el seu codi. I és veritat que quan la gent entra en còdics particulars, és com un llenguatge més carinyós.
Perquè és personalitzat,
és, no? Més personalitzat, sí. El que no necessitem és que sigui de pastel. I també és molts cops, ho hem parlat, no necessites dir-li, ai, mira quin borreguet, mira quina figureta petiteta, i mira quin nanet petitet. O sigui, els nens de 0 o 5 anys, malgrat que estiguem parlant de que es mouen per les emocions, és important parlar-li normal.
I mira, aquesta tendència a parlar amb diminutius?
Sí, perquè...
I com a canviar la veu, també?
Sí, exacte. Home, a canviar la veu, a vegades, i, bueno, generalment és un to d'aproximació amb ells, perquè tenen una veu més... Sí, bueno, els nens, quan veuen, són adolescents, ensenyo fotos. Alguns nanos hi porteu fotos o gravacions. I se veuen les veus, ja la imatge és una cosa, però ja les veus diuen, oh, ara quina veu tenia, no? Però, clar, quan tu t'acostes amb ells, el to de veu... Ei, hola, què tal? És com entrar una mica amb ells, però tampoc fa falta exagerar-la. Ai, hola! Això és el que teatralment, diguéssim, potser no cal, no?
Hi ha perquè molta tendència, no sé per què.
Hi ha molta tendència, sí, perquè és com posar-te el seu to. Sí. Com veuen que tenen aquest to més dolcet, més suavet, doncs tu intentes buscar aquest to, però l'intentes buscar des d'una part més extremista. Jo no sé si heu vist aquella pel·lícula que és molt divertida no me'n recordo com es titula, que un bebè que parla, que va dient...
Mira quin habla,
exacte, que va dient tot el rato la veu en off i diu, però què fa aquesta senyora? A veure, no és ben bé així, però sí que és veritat que dius, ara tampoc cal exagerar. Ara és, hola, què tal? O sigui, el to dolç.
Endolcir una mica el to.
El to dolç. El to suau.
I dir paraules carinyoses, també, sobretot de 0 a 5.
Sí, paraules carinyoses. Sempre, però de 0 a 5 és molt important.
Especialment important.
Sí, dir paraules carinyoses, el bon rotllo, el bon ambient. Mireu, si teniu discussions a casa, per favor, que no siguin davant dels nens, perquè jo tenia un pare que deia que el senteri de l'odora que és la vida, dic, com que no? I no, no, què és aquesta frase? Llavors ella li deia, no discutim davant del nen, que s'enteri de lo dura que és la vida. Home,
no cal.
No cal. Vull dir, a veure, primera, que s'ha de buscar la part alegre de la vida i s'ha de buscar la pròpia felicitat amb un mateix. I segona, que és innecessari perquè el nen tot ho viu amb un in extremis emocional molt fort i si a sobre us veu discutir davant d'ell, doncs acabarà pensant que hi ha alguna cosa incorrecta amb ell o que no se l'estima. Vale? Aleshores, són coses bàsiques que són molt importants. No solament de 0 a 5 anys, també es recomana que les baralles o les diferències, que costa molt, ho sé, es mantinguin a part dels fills.
Has vale? parlat de 0 a 5, d'endolcir el to, de dir paraules carinyoses, i no has parlat del contacte, de les abraçades,
sí,
dels
les
petons.
Abraçades, deu ser que l'efecte Covid. Les abraçades són bàsiques, el tacte és importantíssim. I no solament això, sinó vine que et dono una abraçada. A veure, dona'm una abraçada a tu. Si no els hi facilites en aquesta edat que ells tinguin la iniciativa de donar-te l'abraçada, després no els hi demanis quan siguin adolescents.
Impossible,
perquè,
no?
Perquè quan siguin adolescents ja va incluït dintre el pack. I llavors pot ser que algun cop te la donguin, sí, han après a fer-ho abans, però si no els hi has ensenyat, molt difícil. Evidentment, el tacte, el contacte, el sentar-te al costat d'ell, llegir un conte, l'abraçar-lo, el fer-lo sentir segur, evidentment que són endorfines. Són endorfines pel nen, la nena, o són endorfines pel pare, la mare. Però el tacte i contacte és bàsic per existir. O sigui, si no sentim aquella sensació d'estar segurs i a casa, vull dir, quan t'està abraçant el papa, t'està abraçant la mama, o quan estàs sentat veient una pel·li que t'apoyes i et passen el braç per darrere, tant nens com persones ens sentim segurs a casa. I és una sensació que hem de poder transmetre. Clar, després tenim els perfils aquells que, per comptes de tenir contacte, tenen contacte però negatiu, que són que els hi peguen, que hi ha brusquetats, que els empenyen, potser no els hi peguen, però apa, passa! I donen una clatellada, passa, què fas aquí, que molestes, és que... No els hi peguen, però els tactes i els contactes són més bruscos. I mira, com a mínim tenen un tacte i un contacte, però no és el correcte, evidentment.
Les criatures creixen, canviem d'etapa.
Als 5, als 10 anys, als 5, als 10 anys comencen a pensar, bueno, a veure, què ha passat aquí, eh? Què ha passat als 0 o 5 anys? Bueno, llavors comencen com arxivar, és molt important deixar-los les informacions molt clares, és molt important aquell llenguatge, vull dir que les coses s'hi diguin com es diuen. Mira, això és un bé, no, és un burreguet, allò que dèiem de petit, doncs, a partir dels 5 anys ja, mira, és un bé i els bens fan això i tal, amb un to suau i parlar-li perquè els estàs transmetent un llenguatge. Vull dir, el que tu els estàs parlant amb ells és el seu llenguatge. I jo també els dic a les mares i els pares, quan són bebès i no parlen, parleu-los. En aquesta etapa dels 0 o 5 anys que hem passat abans, parleu. Vull dir, el nen o nena no parla, però si tu parles, escolta. Un moment aquí, vaig al lavabo, ara vinc, no sé què, no et diu res, però tu parles. Mira, vaig agafar això i ara t'ho porto de seguida. Als 4 anys, els 3 que comencen a parlar, ja dius, ai, hi ha una personeta aquí dintre. I als 4 anys ve allò de la tirania, que no ho hem dit. Que és que quan jo et demano mama o papa que estiguis aquí, has de ser aquí. I dius, comor? Comor? Però si ara en remeto això per després passar els 5 anys, eh?
Sí, perquè les criatures, per definició, són molt egoistes, molt tiranes.
Bueno, són tiranes a partir dels 3-4 anys. O sigui, els 2 anys el que són és molt... Vull dir, és el moment en què tinc que mirar les coses, llavors fan un escampall de joguines i tu comences a pagar-li una bronca i tinc que dir als pares, tranquils. Vull dir, deixeu que es campi els 2 anys, el que sí és... Ajudeu a recollir, no li dieu recull perquè no ho farà tan fàcilment. Ja les escoles resol quan arribes, hi ha un moment que canten la cançó en aquella recollim, recollim, i les profes recullen
tots
i els nens
plegats.
També. Vale? Per tant, es diu que els pares recolliu vosaltres i ells també recolliran. De 3 a 4 comença la tirania, que és mamà, i un moment ara vinc, les marranades, vale? Aleshores, recordeu que les marranades és molt important no caure amb elles perquè t'estan guanyant. Hi ha l'anunci aquell de la tele de la senyora que el nen es posa a marranejar al súper, ella fa el mateix i després s'espolsa, s'aixeca i li diu anem, i l'altre es queda així, volgut dir, uf. I jo m'he trobat amb nens que marranejaven, i la mama ha fet el mateix, i el nen o la nena li ha dit, no, tu no, volguem dir, que el xupes plano. Clar, el que marranejava era ell, i la mare fa el mateix, i el nen es queda parat,
es descol·loca,
i el descol·loca. Vull dir, les marranejades és important que no hi caigueu perquè si caieu és una batalla perduda. I després això els fa un consentiment que sí que s'hi farà més difícil la vida. Aquí sí que s'hi farà més difícil la vida, perquè es pensaran que marranejant o fent putadetes o punyetetes ho aconsegueixen tot fins que es frustrin i vegin cada mes, no solament no ho aconsegueixen, sinó que generen mal ambient social, ¿vale? O que perden amics. Aleshores, és important també dir-los un moment i que aprenguin a espera, a l'espera, ¿vale? Són homes que s'expliquen.
Són impaciència pura.
Sí, són uns fenòmens que s'expliquen psicològicament, però perquè ens entenguem entre nosaltres. Quan et diuen ara, mama, dalt, o pava, un moment, estic acabant això, ara vinc. Llavors et trobaràs que als 5 anys, anem de 5 a 10, llavors potser tu els dius, vine això, a fer aquí això, si has fet bé l'etapa, no et preocupis, perquè et diran, un moment que acabo això i ara vinc. Perquè el que va, torna. I quan et diu un moment que acabo això i ara vinc, és molt important escoltar un moment que acabo això i ara vinc, i respectar-ho. Perquè tu has intentat ensenyar-ho abans i ara ells estan aplicant-ho ara.
Ha de ser recíproc.
I dius, t'estic dient que vinguis immediatament. Aquí i ens estem carregant el bo que havíem fet abans.
Dels 10 als 12, no sé si en podríem dir preadolescència, perquè ara maduren molt ràpid.
Dels 10 als 12, el que no haguem solucionat i esclarit abans, se'ns esclata la cara. Si no hem sentat bé les bases afectives d'un t'estimo o un et pega una bronca, dius, mira, la mama t'estima molt, però això que acabes de fer és incorrecte. Per les bronques va molt bé dir, la mama, el papa, mira, jo t'estimo molt, però això que acabes de fer no està bé, per això. Que ja estem parlant dels 5-10 anys, d'acord? Perquè és el raonament, la comprensió. I quan arriben als 10 anys, és com si tinguessis una personeta, però encara no hi és, eh? És com si li poguessis explicar coses teves, és com si tinguessis un amic, una amiga allà, als 10 anys hi ha un procés de raonament que al·lucines, no? Generalment estic parlant, eh?
Sí,
estic generalitzant.
Maduren ràpid. De cop i volta.
I llavors dius, caram, però alerta perquè encara són infants.
Petits.
Exacte. I a partir dels 10 anys comença la preadolescència.
Sí. Vale?
I la preadolescència...
La temuda preadolescència.
Sí. Bé, de fet, en el fons, l'únic que necessita l'adolescència és tenir criteri propi. Aquí el que he donat suport és a molts pares, moltes mares. No teniu tanta por, hi ha llibres que van molt bé... De com escoltar els teus fills i fer que ells et parlin, o com es parla amb els teus fills i fer que ells t'escoltin, que ja ho vam dir, i de la mateixa Fadel, o sigui, Fader, es diu, Ellen Fader, per ser exacte, i està el dels adolescents, com escoltar els teus adolescents perquè ells, com parlar als teus adolescents perquè ells t'escoltin i com escoltar-los perquè ells et parlin. El que intento dir és que no patiu tant per això, l'únic que s'ha de tenir és una mica de tobogant ample per no enganxar-nos a les paraules, un tobogant aquí a l'esquena, que rellisqui, perquè segons què diuen, dius, mira, més va que m'ho prengui com que estàs en etapa adolescent i no entro en discussió. Perquè de cop i volta diuen, ah, això no m'agrada, i s'ho havia menjat sempre. O jo no estic d'acord amb això que dius. I dius, home, però tu has vist... I quan veus que s'erradiquen, dius, vale, deixem-ho estar, no cal. Necessiten tenir criteri propi. I el que més ajudo és que a vegades ho veus, que necessiten enfrontar-se. O si el pare o la mare l'ha tractat durament, va, vinga, ells agafen aquest pos i el tornen. Efecte bumerang. Tot el que va torna, jo els dic, efecte bumerang. I aleshores, també succeeix que sense haver imprimit un to així distant o agressiu, de cop i volta estaven molt units, o el pare o la mare, imaginem-nos que és a la mare, i de cop i volta necessiten opinar diferent, i la mare no entén res. Diu, però si fins ara l'idea que fes això i no, ara no ho vol fer, i si deia que això li agradava i l'havia ensenyat a fer, sí, però ara necessita com un moment de separació i fer-ho passar pel criteri propi.
Reivindicar-se, no?
Exacte. El que hem de buscar és cursos, activitats extraescolars, coses que li ajudin a reforçar allò que tu li has ensenyat i que ho vegi des de fora. Llavors ho assumeix com a patró propi. És més, alguns nens que tenen molta més comunicació a casa, que és un cas que em va passar, és que li diu a la mare, mira, això que m'estan explicant ara aquí a col·le, i a més és una activitat que va fer a col·le extraescolar, i és allò que parlàvem i allò que em deies tu, perquè és diferent, eh? Perquè ja no ets la mare que m'ho explica, és que m'ho expliquen a col·le. I dius, i llavors la mare pregunta, i què vol dir diferent? Dic, pues que si li expliquen a col·le ho agafa com a propi, si li expliques tu, és que m'ho ha dit la mare. Aleshores, ja no és propi, estic opinant com ma mare. I això és l'únic que teniu que tenir present, pares i mares que ens escolteu, que l'adolescència, en el fons, el que necessiten és tenir un criteri propi, imaginades, i que o diran, és que no, perquè jo això ho odio i tal. No entreu en segons quines discussions amb ells. A vegades entre pares i mares s'apoyen, perquè si un s'enganxa l'altre li diu deixa'l que digui. No, perquè això, i dius, però com pot ser que pensis això? No, de debò que penses això? Vale, ok, vale. Que hi ha moments en què sí, que hi ha moments en què no, que a vegades és pura rebel·lia, pura... I després resulta que va i t'opinen diferent. I dius, però l'altre dia no deia això, dic, sí, adolescència, carinyo, adolescència, no li donis més voltes.
I els límits en aquest moment?
Els límits en aquest moment és, mentre no hi hagi una ofensa a ningú, mentre hi hagi un respecte, i això ho has d'haver sentat dels 0 als 5 anys, vull dir, no ens esperem a sentar les coses quan ja sigui massa tard. Si se t'ha oblidat dels 0 als 5, tens dels 10, de 5 als 10, perdó, per remenar alguna cosa més. Però ja als 10 i als 12, si vols exigir, com no t'ho hagis currat abans, vull dir, això sí que és una mica el manual d'instruccions del pare-mare, més val que t'ho curris abans, ¿vale? Perquè els límits estan en el respecte, i el respecte propi. Hi ha coses que, si tu no els hi transmets respecte per tu mateixa, o per tu mateix, ells no aprenen a respectar-se a si mateixos. És a dir, si cada cosa que et demana un fill tu estàs disposada a donar-li, no els estàs ensenyant respecte. Pots dir,
però
sí...
Però és més fàcil fer-ho així.
Sí, el que és més còmode. Però el que succeeix és que si et demana alguna cosa, dius, vale, un moment, anem a veure com aconseguir-ho, de quina manera, t'interessa molt, parlem-ne, però no és, voy, immediatament. Què vols, això? Va, ja, t'ho faig. I què vols, això? Vinga, va, té, un moment. Parlem-ne, per què ho vols, què necessites, doncs voldria per anar aquí, allà, bueno, a veure, què necessites, com tens estalvis teus, vols sortir amb aquests amics, vale, fes, o vols comprar-te una moto, no ho sé, vale, això ja són famílies, ja són temes majors. Llavors, és sentar-se i valorar, però no, ai, fes, ai, ves, i després també, vull dir, li dius que ai, fes, estàs disposada a fer-li tot, però el que a tu no t'agrada, llavors li prohibeixes. Llavors aquí entrem en un efecte que no ens donem compte de sobreprotecció. El faig còmode, però alhora, quan hi ha unes decisions importants que li podrien anar bé amb ell, li privo i li sentencio, controlo. Aleshores, a aquella persona li genero dependències. Perquè quan li fa il·lusió una cosa, en vez d'ajudar-li a ser autònom i aconseguir-la, si em fa por a mi, doncs la nego. I dic, no, tu ara excursió no, que igual caus i et fas mal. O com hi havia un pare, juga a bàsquet, et faràs mal amb un dit, turó, no cal que ho facis. En canvi, li donava tot per una banda, però quan no li interessava alguna cosa. I això no ens ho han explicat. Jo quan faig sessions de pares, aquests exemples els posem amb molta humilitat, perquè un no sap que quan els diu quin efecte psicològic està generant i quina pica està posant en Flandes pel futur. Per tant, està molt bé que es pugui debatre amb aquestes sessions entre pares i fills.
L'etapa de l'adolescència se supera.
Se supera.
Costarà més o menys, sí. Però se supera i arriba un moment que aquell fill és un adult, que la relació canvia, és de tu a tu.
Uh-huh. Sí, hi ha una qüestió i és no dubteu mai que quan esteu parlant amb el vostre fill i li esteu donant eines i li esteu donant recursos i sembla que estiguis parlant amb la paret, perquè sembla que no t'escolti o que miri cap a una altra banda, no dubteu mai que queda. Queda un residu, però no t'ho admetran perquè és com donar-te la raó a tu com a pare o mare. Per tant, si el seu objectiu no és necessàriament donar-te la raó, sinó tenir criteri propi, en aquell moment diran, bueno, en el millor dels casos, dius. Però els hi ha quedat, ¿vale? Entre un i l'altre hi ha matisos, vull dir, es poden respondre de moltes maneres, però els hi ha quedat, no dubteu mai, no hi ha una paret, vull dir, hi ha una persona aquí darrere. I després no volia que se'ns quedés pendent una cosa, i és el tema dels gelos. Vull dir, a vegades veieu si teniu dos fills o més que sorgeixen els gelos. Aleshores, no és greu, el gelos és que un admira l'altre i es pensa que l'estimen més perquè ell mateix l'està admirant. Vull dir, jo sóc la que t'admiro a tu, que ets la meva germana o el meu germà, i resulta que com t'admiro i veig qualitats, jo sóc la que penso que t'estan donant més atenció. Pot ser que al donar-te algunes atencions em cregui jo també que ets millor. Vale? Aleshores, no passa res, jo puc tenir més afinitat amb un fill o amb un altre. El que importa és que els digui clarament que tots dos els estimo i que quan vegi que succeeixen els gelos comenci a donar característiques i qualitats d'un i comenci a donar qualitats i característiques de l'altre, sense entrar en el tema gelos. I si és necessari, és a dir, ah, sí, algun cop tots hem tingut gelos, però bueno, quan et dones compte que tu tens una sèrie de qualitats i l'altre té les seves i cadascú té les seves i som importants, vull dir, com nosaltres us estimem a tots dos, deixar una mica clar, vale? Però no cal allò de ja li hem comprat un regal a aquest, ara anem a comprar-li un regal a l'altre. Alerta, perquè això cronifica els gelos. no el soluciona. Ara tu fas una bufadeta de les teves espelma de pastel, a Braal hi posem un altre cop perquè ho faci la teva germana. No, no, no. Ara és el seu dia. Un altre dia serà el dia de la seva germana. En tot cas, et pot ajudar. Si vol ajudar-te, és una altra cosa, però que bufi ella sola, no. És el pastís del seu germà, és l'aniversari del seu germà, i el que pot fer és deixar-lo bufar sol, i si vol després, col·laboren els dos. Però bufar ella sola, no, perquè no és el seu dia. I no passa res, perquè després, quan és el seu dia, són tots flors i violes, i també ho va entenent. Aquestes qüestions són importants, i molts cops ens ho pregunten els pares. Tenir gelos no és incorrecte. Si no els tens a casa, els tindràs a col·le. I ja aprendrem que és el més important, adonar-nos en compte que els gelos en tenim perquè nosaltres mateixos ens creem i ens creiem, ens ho creem i ens ho creiem que l'altra persona és més important. I dius, carambes, i tu? I les teves característiques? Com ser tu, que és el nostre programa? Doncs sigues tu, disfruta les teves característiques, estàs veient el millor de l'altra persona i el millor que ens ha passat a casos, l'altra persona està veient el millor de tu i es tenen gelos mútuament, quan en el fons el que s'estan és admirant. Llavors canviem els gelos per admiració, parlem d'admiració a casa, donem algunes bases i sobretot el que és molt important i sembla una cosa d'aquestes de youtuber és donar amor és bàsic i fer transmetre als fills que te'ls estimes és el més important perquè després es puguin gestionar molt més qualsevol dificultat o qualsevol cosa que tu vulguis gestionar en l'evolució dels teus fills.
Amb aquesta gran sentència acabem el Com ser tu d'aquest dilluns i tanquem programa. Montserrat Ferraro, moltes gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies, un plaer.
Ho deixem aquí, 3 hores de ràdio que han passat volant. Demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau i cuideu-vos.